a Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
I de fet, en aquest cas, estan aquí no perquè hagin guanyat cap premi, sinó per iniciativa pròpia, perquè van ser ells que van contactar amb la ràdio per explicar-nos que estaven fent un itinerari d'aprenentatge, són alumnes de quart d'ESO que l'estaven centrant en el tema de la discapacitat i la inclusió i que els agradaria molt venir a explicar-ho. I escolta'm, aquí estem també a Ràdio Maricel per rebre tots aquests joves voluntariosos amb iniciativa i tant treballadors que fan treballs doncs, tan interessants. I avui els rebem aquí l'estudi, ara sí. Ara sí. Sebastià Jiménez, molt bon dia.
Bon dia.
I Jara Inglés, molt bon dia.
Bon dia.
Ells són els dos alumnes que, juntament amb el Rafa Català i la Mar Gassó, han fet aquest itinerari d'aprenentatge que han estat, per descomptat, acompanyats de professors i de tutors, entre altres, entre de la tutora Mireia Tatjà, que també és aquí a l'estudi amb nosaltres. Bon dia, Mireia. A veure, Sebastià, Jara, la iniciativa va ser vostra, eh? Va ser la Jara que ens va enviar un mail, perquè entenc que teníeu ganes d'explicar-ho, perquè d'on va sortir aquesta idea? De, sí, per què no anem a la ràdio? A veure.
Perquè dins del producte final l'havíem de promocionar i ens vam pensar que ho havíem de fer com de veritat. I llavors va ser quan ens vam adreçar a vosaltres.
Molt bé, doncs escolta'm, fantàstic, ens sembla, ens agrada, d'aquí també gràcies per pensar que nosaltres som un bon canal de difusió en aquest cas local. Estem parlant d'un itinerari d'aprenentatge sobre discapacitat i inclusió de quart d'ESO. Entenc, Sebastià, que això forma part d'alguna manera, no? Forma part de l'aspecte curricular del curs, no?
Sí, això forma part del projecte Sumem de l'Escola Pia de Sitges, que és un projecte transversal que pretén resoldre reptes reals a partir de treball i cooperatiu.
Per tant, és proposta, sí, entenc, de l'escola, eh? Sí. Del centre que us demana aquest itinerari d'aprenentatge. I la temàtica també us la posen ells?
Sí. Ja ve estipulat.
Ve estipulada. I a partir d'aquí, amb aquest tema, i sabem que és un itinerari d'aprenentatge, que no sé què representa que sigui un itinerari d'aprenentatge?
Pues vol dir que representa que les hores normals de classe lectiva,
sí,
les traslladem a fer treball cooperatiu sobre aquest itinerari i el tema que tracta. Si, per exemple, tracta de l'Imperi Romà,
sí,
pues estarem una setmana sencera parlant de l'Imperi Romà.
D'acord.
Si tracta sobre el medi ambient, pues serà de medi ambient. I en aquest cas, de la discapacitat i inclusió.
Per tant, vau estar durant uns dies, no?, treballant i parlant sobre discapacitat, sí, i inclusió. Algú tenia experiència personal en aquest tema de la discapacitat i la inclusió?
A veure, jo soc voluntària en una associació,
sí,
de Sitges que es diu AMIS, i després hi havia gent que o tenia familiars o amics que sí que...
Que coneixia una mica, sí, l'entorn, no?
Sí, perquè,
no?,
la primera activitat va ser tot de preguntes i una pregunta era si coneixíem algun discapacitat, i quasi tothom va dir que sí.
Que sí, no? Perquè més
proper o més llunyà, però... que coneixien.
Clar, perquè més amb discapacitats més grans, més greus,
sí,
no? Però al final, diguem que gent amb... És que no sé si això ara, això de discapacitat no es porta gaire, no? Amb capacitats múltiples, es,
sí,
diu, hi ha moltes maneres o eufemismes, manera de dir-ho, però diguem que hi ha una varietat immensa, no? De gent,
sí,
que té, doncs això, capacitats múltiples, no? O discapacitats, si volen dir-ho així, no? De més discapacitants, de menys discapacitants, no? I al final a tots, en un moment o altre, ens toca o coneixem algú que tingui alguna. A partir d'aquí, amb aquest tema, vosaltres us centreu en què? És a dir, perquè aquest tema és molt ampli, no? És a dir, discapacitat i inclusió. Aquí entra, això és un calaix enorme. Però vosaltres us centreu en què? És a dir, a partir d'aquí, el vostre objectiu quin és?
Pues nosaltres ens hem centrat específicament en les discapacitats físiques, és a dir, gent amb cadira de rodes, invidents, cecs, sords, amb aquest tipus de persones. I el nostre objectiu final era fer com plantejar o fer un projecte final per com fer un servei a aquesta gent.
I aleshores, d'acord, fer la vida més fàcil amb aquesta gent,
sí,
no? Us centreu,
sí,
amb aquestes persones, amb aquestes capacitats, no? I diu, a veure, com podem millorar, entenc, la vida d'aquesta,
sí,
gent, no?
Sí.
I com no sabíem per on orientar-nos, van venir diversos testimonis, vam fer activitats, i el que ens va com...
És a dir, va venir diversos testimonis, entenc que vau contactar amb gent cega, amb gent sorda,
sí,
amb gent amb,
sí,
cadira de rodes...
Sí. Va venir...
I per on vau contactar? Perdó, eh? Us vaig aturant, que així que em venen,
sí,
preguntes. Ho vau fer a través d'AMIS, això?
No, a través de l'escola.
D'acord, a través,
sí,
de l'escola. I com van aquestes xerrades?
Ens van obrir les vistes.
Sí. Sí. I la que més ens va impactar va ser un noi que va venir de l'Institut Guzmán,
sí,
en Joaquín, que havia tingut un accident de tràfic i havia quedat amb cadira de rodes quan abans tenia una vida normal. Vaja. Sense ninguna dificultat.
Sí, exacte, una vida, diguem, caminant, no? De sí. caminant, i ara duia una vida doncs, sí. en cadira de rodes. Quan a un li ve i li expliquen aquestes coses en primera persona, entenc que així impacta més, no, Jara?
Sí, perquè a parents van ficar un vídeo i hi havia molta gent que anava amb moto o de copilot o bueno, de paquet o conduint amb ciclomotors i llavors el que ens va impactar va ser que tu pots estar un dia caminant superbé i pots tenir un accident de trànsit i acabar amb una lesió medular i amb cadira de rodes.
I que més enllà de l'impacte, no? del fet de que això ens pot passar a tots, no? I de vegades pot ser per un tema d'irresponsabilitat, de vegades simplement és un accident, no? de vegades és una malaltia, de vegades són coses que passen, i de vegades es poden prevenir, i entenc que aquí hi havia part del missatge, no? Compte, sí. allò que puguem prevenir, prevenim-ho, però també de vegades entenc que són circumstàncies de la vida que no podem sí. evitar. Més enllà d'aquest missatge, que entenc que us va donar aquest noi, el Joaquín, hi havia també un missatge de la vida continua?
Sí, sí, clarament sí.
I la vida continua més difícil? És a dir, és més, us va, no sé si aquestes persones que us van visitar d'alguna manera també us van mostrar, us van ensenyar que és més difícil viure en cadira de rodes o viure sense veure, no? o sense sentir.
Sí.
sí, ens van explicar com les seves dificultats del dia a dia, però que ho feien igualment.
I a partir d'aquestes dificultats i d'aquestes experiències, vosaltres què feu? Què plantegeu?
Pues nosaltres vam plantejar diversos projectes en grups cooperatius i bueno, un d'aquests serien una ruta turística per Sitges en Braille.
Una què, perdona?
Una ruta turística per Sitges en Braille, en plan, per exemple, sí? l'estàtua de passeig, pues una placa amb lletres normals i una altra en Braille.
D'acord.
Després una altra, que seria una mini rampa per posar en una cadira de rodes, i així si vas en cadira de rodes i hi ha una pendent, pues la poses i ja està, una mini rampa adaptable, i bueno, i més, com bàsquet inclusiu, roba tèrmica, més coses.
Aquestes propostes us sorgeixen després de les converses amb aquestes persones? Sí, és a dir, sí. d'alguna manera ells us donen aquestes idees o us les demanen directament ells? No.
Més indirectament.
Sí, llavors teníem una tasca que era pensar un producte per facilitar-los la vida, ningú en concret, tipo, tu podies escollir la discapacitat per centrar-te a la que volguessis. I nosaltres, a part de tots aquests projectes que ha explicat en Sebastià, vam fer un projecte que era pels carrers, també ficar els cartells en braille, perquè les persones cegues, si no tenen mòbil, es puguin orientar.
És a dir, fer el vostre projecte s'ha centrat definitivament en aquesta part de cartelleria en braille, no?
Sí.
I com ha anat aquest projecte? És a dir, l'heu desenvolupat fins a on, aquest projecte?
Aquest projecte vam fer d'una manera bastant senzilla, que va ser vam agafar papers i amb una plantilla de braille que pots trobar per internet, vam anar marcant i ho vam presentar, però la setmana que tinguem de final de curs ho millorarem, perquè era bastant
ho portarem a terme.
Sí. Ho portareu a terme, no? I tot això, aquí ha acabat aquest itinerari d'aprenentatge o això continua encara?
A veure, en principi continuaria l'última setmana de curs, però encara no queda clar.
D'acord, és a dir, i cal veure, no?
Sí.
I amb què us heu quedat de tot aquest projecte? És a dir, què sentiu que heu après?
Pues jo m'he quedat que bueno, jo vaig amb moto de paquet tipus darrere i que has de tenir com molt de compte perquè un dia pots estar caminant i bé i l'altre dia vas amb cadira i amb una lesió medular de per vida.
A tu et va impactar sí. això, no? El sí. fet de que les coses poden canviar en qüestió de segons, no?
Sí.
I que hem d'anar una mica amb sí. compte, no? Entenc que igual algun dia havies fet alguna cosa que dius això no ho hauria de fer i dius deixaré de fer-ho.
No, tant no? així no, sinó vestir com amb proteccions. Que ja més d'un dia que dius m'agrada com vaig vestir, no em ficaré proteccions. I a lo millor, per desgràcia, pot ser aquell dia que tingués un accident.
Per tant, a la Jara li ha impactat sobretot el missatge. En el teu cas, Sebastià, de tot
bueno,
aquest projecte...
A mi m'ha impactat que la seva vida continua encara que tinguin dificultats, continua en la vida i això m'ha impactat. Perquè, esclar, si un dia saps normal i l'altre en cadira de rodes, pues a mi m'ho bajaria alguna
cosa. Clar.
No podria continuar. I ells continuen.
El fet de seguir, no? Sí, de seguir sí. vivint i amb alegria, no?
Que, sí.
I seguir vivint feliços, no? És a dir, la capacitat de ser feliç malgrat no? algú, hagin tingut algun accident o la vida els hagi canviat d'aquesta manera. Mireia, vaig un moment a la tutora, ja que la tinc aquí. Apropa't al micròfon. De quina manera treballar amb aquesta metodologia, no? Amb aquests itineraris aprenentats, sí, amb aquesta metodologia que ens deien, no? Durant unes setmanes treballen de manera cooperativa, se centren en un tema, han de preparar un projecte, no? Escolten uns testimonis i a partir d'aquí, doncs, decides. De quina manera això impacta més en els joves de 15 a 16 anys, no? A l'hora de l'aprenentatge, no? Al final això recordem que forma part del currículum, no?
És curricular, i tant. Uh-huh. I aquesta part d'aprenentatge servei, d'acord? De servei a la comunitat i de fet, per això les IES, diguem, estan una mica al llarg de tota la secundària, de primer a quart, sí, d'ESO, doncs, ja tenim com uns temes molt marcats perquè siguin a més transversals, que no sigui sempre, doncs, de la mateixa temàtica. El Sebastià abans ho comentava, ells havien fet, doncs, temes d'història, de medi ambient, tercer d'ESO crec que la setmana no fa gaire van fer també un itinerari de sobre química. Per tant, intentar que siguin variats, transversals i que d'alguna manera, doncs, treballin amb diferents metodologies. Sempre partim de reptes, d'acord? De que els nanos, de que els joves vegin que hi ha molts reptes al seu voltant, al seu entorn, i que ells, doncs, siguin part activa a l'hora d'intentar solucionar-los, a buscar-los solucions a aquests problemes, d'acord? I jo vaig veure que, o sigui, amb ells, ja el primer dia, amb aquelles xerrades que ells us han comentat,
es va impactar, no?
Mira, jo me la vaig perdre, i és el que més greu em sap, perquè quan vaig arribar i em van explicar, que els havia deixat meravellats, el testimoni, i jo crec que també el taller que vau fer a les cadires de rodes sí, els van fer com ficar-se a la pell, no?, d'aquestes persones, també vau fer amb els pals de cec, no?, els van embenar uh-huh. els ulls i van poder-se realment ficar a la pell de la gent que no té la vista, no?, que no es pot guiar en aquest sentit. I clar, és la manera. Al final, tu ja saps que hi ha persones amb diferents capacitats, com tu deies abans, però fins que no les vius, no et poses a la seva pell, no te'n dones compte de que això, com dèieu, et pot passar, ens pot tocar un dia, i la vida continua, que el missatge aquest jo crec que és molt potent, és el que ens hem de quedar.
Continua, de fet, quan, i pot continuar amb felicitat,
amb positiu,
que,
sempre,
exacte,
i tant.
Perquè al final que continua tant, tots ho sabem, no? Però jo crec que potser el quid de la qüestió és que continuen, sí, tenen capacitat de ser, es pot ser feliç
i tant,
en cadira de rodes, no?
O les dificultats.
Exacte.
De fet, quan ho explicava, ho recordava que això no hi havíem pensat, amb el termòmetre emocional aquell de la classe que vam fer, que ho vau fer en cadascú amb el seu grup, no, de quina manera s'havien sentit a l'escoltar tots aquests testimonis, que va venir més gent, perdó, Joaquim, sí, però aquest, diguem, que és el que els va quedar
els
amb tots,
va
els va marcar molt per com ell s'explicava i com els hi narrava, doncs, tot el canvi, no?, a la uh-huh. seva vida. I clar, molta gent, doncs, parlava de tristesa, no? Jo em sento trist. En canvi, quan van venir les noies de la Fundació... ajudeu-me, nois.
Ecom,
exacte. Que els hi van proporcionar aquestes cadires de rodes, no?, i aquesta experiència més pràctica, aquestes noies els hi van dir: no sentiu llàstima, no estem tristes, som felices, vivim i fem la vida a partir del que... de la nostra... Ai, no sé com dir-ho.
Sí, de la nostra circumstància,
correcte,
no?
Correcte, però quedem amb gent, ens anem de cap de setmana, sortim de festa si cal, l'únic que tenim unes limitacions, però que això no ens impedeix fer el nostre dia a dia. I crec que aquest missatge, doncs, és també amb el que s'han de quedar. La prevenció, per suposat, i el que deia, perquè hi ha molta gent amb moto, són joves, comencen a sortir...
Clar, i no sé si aquests missatges en aquestes edats, 15 a 16 sí. anys, que és una edat que és el que toca, però és una edat sí. també, diguem, en què... no? De vegades... Això, d'una banda, pot calar molt més profund, no? Uh-huh. Però de l'altra també és una edat en què moltes vegades hi ha molta queixa, no?, per coses molt més supèrfoles, no? Missatges d'aquest tipus, de sobte, sí, no?, els hi fas ballar el cap en el sentit de, és que mira, t'estàs queixant perquè igual no tens el jersei que vols tenir.
O l'iPhone.
O l'iPhone, exacte, molt bé. I de sobte, sí, mira, no? És a dir, mira al teu voltant, no?
Sí, jo crec que d'alguna manera hi va haver un abans i un després amb tot el que... És un bany de realitat, al final.
Sí, i... sentiu que una mica ha marcat això? És a dir, que sí, aquest itinerari sí. d'alguna manera us ha marcat una mica, us ha canviat la mirada del món, en general?
Sí, sí.
Sí?
Perquè abans ho veies com que la gent tenia com més dificultats i que els hi costava com ser feliços, o inclús que no podien ser feliços, i ens van demostrar que no, que podien tenir una vida normal, ser feliços, fer activitats,
Com vosaltres, no? Sí. És a dir, que exactament igual que vosaltres, no? I això, no sé si, sobretot, clar, això entenc que això passa també, però no sé si aquells dies després vosaltres a casa també estàveu com més tubets, en el sentit sí, de, sí. De sí. Allò que ens queixem tots habitualment, no només vosaltres, eh? Tots, jo també ho faig, tots ens queixem moltes vegades en excés, no? Si aquells dies sentíeu que no tinc tants motius per queixar-me,
sí.
No?
Sí, sí. Et vas donar com compte de la realitat.
De l'afortunats que som, no?
Sí.
De vegades necessites veure altres realitats, no? Per veure, sí. Per sentir que un és afortunat. Clar, tot això és com el gran missatge que els queda, no? Però a part d'això, clar, entenc que part del procés i de l'aprenentatge interessant és que no només heu copsat aquesta realitat, no? Que us ha impactat i que us ha fet un canvi de visió fins i tot, sinó que heu hagut de buscar com solucions o possibles solucions, no? O ajudes per a aquestes persones, no? En el vostre cas, aquests cartells sí. De Braille. Sí. I no sé si això també us dona com ànims en el sentit de tenir capacitat de canviar les coses i d'ajudar, no? Als altres i de fer millor la vida de les persones en general, no? No sé si això us dona com més força de dir, és que som capaços, som joves de 15, 16 anys, però podem fer coses per ajudar, no?
Sí, ens dona més força de voluntat.
Uh-huh. Sí, a part, bueno, nosaltres li vam demanar ajuda al regidor de mobilitat, al sí. Jaume Monasterio, perquè ens ajudés,
sí.
I va dir que era com molt bona idea. Uh-huh. I que potser proposaria en algun ple.
Uh-huh. És a dir, que fins i tot es podria materialitzar,
sí.
No?
Jo penso que, d'entrada, quan us vam dir a partir de tot això, de totes aquestes activitats, també es va mirar alguna pel·lícula, és a dir, per coses, vam intentar, no?, que sempre fossin coses molt variades, perquè ells fessin aquesta immersió en tot aquest món. A més, el seu producte final, que a vegades hi havia grups que els costava una mica saber per on tirar, no? Què espereu que fem exactament? I en el fons sembla que hi hagi moltes que estigui tot inventat i falta molt, molt per fer, no? Hi ha moltes coses que encara podem fer. I la ruta aquesta que, de la que parlava, doncs això igual no està fet, o sí que hi ha alguna cosa feta, però
no, que jo sàpiga, si no hi ha cap ruta turística adaptada, no? Que doncs, jo sàpiga, no? Altra cosa és que la puguin adaptar, que les guies sí, turístiques sí, sí. I això, sí. Si els hi proposes sí. Tinguessin la capacitat, però jo diria que, diguem, l'oferta diria no que no hi és.
No, és nul·la.
I van sortir, clar, això llavors ja depèn de la invenció uh-huh. I la inventiva de la imaginació de cada grup i les habilitats i les destreses. Hi havia gent, doncs, això molt del món perfil tècnic, sí. No? Doncs que ja van començar a dissenyar doncs, aquella roba sensora sí. Tèrmica perquè també una de les testimonis que ens va venir, doncs, els havia explicat que sabia que havia patit cremades de, no sé, tercer grau,
és el més
greu,
sí.
I que no se n'havia donat perquè per la seva condició doncs ella no tenia sensibilitat i, però esclar, les cremades hi van ser mentre que si hagués tingut doncs, un producte que hagués pogut portar
sí,
aquest tipus de roba,
ho hagués alertat.
Clar.
Exacte, i clar, és a partir de totes aquestes
per tant,
coses...
Per tant, entenc, Mireia, que sí. Hi ha com llibertat, és a dir, els alumnes aquí també han de com trobar aquelles capacitats que tenen, no? I a partir de les capacitats individuals, o en aquest cas del grup, no? Desenvolupar aquell projecte que millor els hi encaixi, no? És a dir, doncs això, si hi ha un perfil més tècnic, doncs potser es posaran a dissenyar uh-huh. O dibuixar, no? Si hi ha un perfil, no ho sé, més creatiu, doncs potser, no sé, sí, sí. Entenc que hi ha llibertat en aquest sentit, eh?
Clar, com us comentava, en Sebastià són grups de treball cooperatiu, els fem nosaltres, això sí, eh?
Sí.
Perquè intentem que
per allò
variar,
de... sí, sí. Que, si no els
que tothom treballi
sí.
Amb tothom, perquè això, sabeu, hi ha nois que toca, que això va així, però ja intentem això, intentar que siguin grups doncs, heterogenis, que tothom doncs, una mica equilibrats, sí. Nois-noies, i llavors a partir d'aquí, clar, ells s'han de posar d'acord amb aquest producte. I el que us comentaven ells, que no tenim gaire clar, és a dir, nosaltres a l'Escola Pia fem dos itineraris d'aprenentatge uh-huh. Cada per curs, diguem.
Sí.
I el segon, clar, és que jo sóc nova incorporació a l'escola i encara no he arribat
no
a final de curs.
No passa res, t'ajudaran Sebastià i la Jara,
segur.
Que ja són veterans.
Però vull dir que el segon itinerari sí. És portar a la pràctica, materialitzar aquests projectes
el
que han
projecte,
sortit.
El projecte, d'acord.
Llavors, ells ara, clar, van fer com un prototip, van
d'acord.
Fer una presentació de la seva idea, però ara la podran portar a la pràctica.
D'acord.
Clar,
i aquí és on
trimestre.
Desenvolupes també com altra part, no? Un cop ja t'ha arribat el missatge, no? Primer és que t'ha de calar sí. El missatge, has d'entendre bé, no?
Correcte.
Què vols treballar, perquè clar, doncs això com a tot, no? I això mm-hmm. També es passarà després en la vida laboral. Primer és d'entendre allò que vols fer, no? I per qui treballes, no? I després l'hauràs de dur a la pràctica. Alguna idea ja de com ho podríeu fer, això? De com ho podríeu dur a la pràctica?
Hem pensat contactant sí. L'Ajuntament perquè ho facin i ens han dit que els agradaria portar-ho a terme. Però també hem pensat en uns altres carrers i enganxar-ho com plastificat, la
sí.
Placa Braille i enganxar-la.
Fer-ho com amb un material més resistent.
Clar.
no sé, amb alguna mena de metall o alguna cosa que puguem com fer foradets amb, perquè hi ha en braille i que ho puguem penjar pels carrers.
Clar, molt bé. Bé, haureu d'investigar perquè de fet cartells en braille, això no és cap novetat, no? Existeixen a tot arreu i no sé si hi haurà, hi heu cercat per exemple si hi ha municipis que ho tenen, això incorporat a...
Sí, vam buscar i em sembla que van sortir sobretot als Països Baixos, que sí que ho tenen.
Que això ja ho tenen, diguem, inclòs, d'una manera habitual, no?
Sí, els hi ficava al carrer amb lletres normal.
Perquè quan vau parlar, per exemple, entenc que va venir alguna persona cega a fer-vos xerrada, vau sentir, o ella directament aquesta persona va explicar que li agradaria que això fos una manera habitual, és a dir, que el braille d'alguna manera formés part de la nostra vida, que sembla una mica com que és el seu llenguatge, no? La seva manera de llegir, però la resta del món no tenim ni idea.
A veure, crec que ho vam entendre així perquè com que s'havien hagut de comprar una màquina 3D
d'acord
per fer-se la vida més senzilla, ens van dir que per mesurar els aliments van haver de fer com un regle amb els números en braille. Però que això no ho trobes al mercat.
Clar, clar. Tot i que ara també tenim els telèfons mòbils, no? Que entenc que ajuda molt a aquestes persones, no?
Sí, però també van dir que hi ha moltes persones que a mesura que et vas fent gran ja no fan servir el mòbil.
O nens, no?
Sí,
o
que
petits.
Segueixen sent...
O nens petits, no? Que també tindran dret
a... O persones que no tenen recursos per tenir telèfons i aquestes coses, també.
Clar, molt bé, molt bé. Tot això entenc que ja s'ha acabat, ara ja passeu pàgina.
Sí,
L'últim esglaó era venir aquí a la ràdio a difondre-ho, no? A difondre-ho. No sé, hi ha algun missatge que vulgueu donar? És a dir, aquesta difusió, més enllà d'aquest itinerari d'aprenentatge, no? I d'aquest missatge que crec que queda darrere, que és molt potent.
A veure, que el poble no cal estar adaptat, però jo que vaig tenir un germà amb discapacitat, segons el meu pare, ha avançat molt en 15 anys. Però que encara queda per millorar.
Que encara queda per fer, no? Per poder ser un poble adaptat, no?
Sí.
Com Déu mana. Sebastià Jara, moltes gràcies per la visita.
De res.
I enhorabona per la feina. Mireia, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Un plaer. Gràcies.